Ràdio Rubí, 99.7 FM. 24 hores al teu costat.
Benvinguts, benvinguts a Solfejant per la Vida, un programa que vol donar veu als, als ruïnencs que tenen algo a dir, és tot al voltant de les cançons. Avui, benvinguts al primer dia, avui per començar ve a solfejar amb nosaltres la Lídia Juste. Bon dia, Lídia.
Bon dia, què tal, Dani?
Si et sembla bé, farem primer un petit currículum, un petit pas per la vida al vol, i ens el farà l'Anna Palau. Bon dia, Anna.
Bon dia, Dani.
Com vulguis.
Doncs la Lídia Juste va néixer el 31 de desembre del 1957. Historiadora de carrera, de seguida va entrar en el món de la ràdio local, sent una de les veus històriques i més conegudes de la ràdio rubinenca, on al llarg de molts anys ha presentat nombrosos programes. Des de 1990 ocupa llocs de responsabilitat, tant a nivell de cap de programes com de directora de la ràdio. Sota les seves ordres i tutela professional han passat molts periodistes que actualment tenen una gran popularitat, com per exemple Òscar Dalmau, de la competència RAC1, i del Gran Dictat de TV3, per citar-ne alguns. Persona llarga i àmpliament involucrada i compromesa en el món associacionista i d'entitats a Rubí, on hi ha tingut una col·laboració activa, ja sigui organitzativament o presentant una infinitat d'actes i aconteixements. A part del món municipal, també ha posat doncs, la seva veu a actrius i ninots com a actriu de doblatge a Rumbo Sur, del 1990 al 2012, també a Talassa, Una mà de contes, i a diferents vídeos corporatius i empresarials de Televisió de Catalunya. Actualment dirigeix Ràdio Rubí i presenta i modera la tertúlia del Rubí al dia.
Bon dia, Lídia.
Bon dia.
T'has deixat alguna
cosa? No, he fet un repàs força exhaustiu de la meva trajectòria professional. Deixa'm, però, primer de tot, que et feliciti per aquest programa que encetem avui, proposta teva, d'en Daniel Pernes, i que estem molt contents en aquesta casa que el puguis fer amb nosaltres, que t'estrenis al món de la ràdio amb nosaltres. Per tant, felicitats per aquesta iniciativa que has tingut, Dani. Això per començar.
Bé, gràcies. Jo he de dir que no sé on sortirà. De moment és el primer cop que estem en aquesta faceta de presentador, i he de dir que em sento una mica estrany. Em sento una mica estrany estant en aquest costat quan normalment estic en el costat del convidat o col·laborador.
És diferent,
o tertulià.
És diferent,
Exacte, i que haver-te d'entrevistar em resulta encara més estrany, perquè el normal és el contrari. Però bé, a veure com surt.
Ja està bé, home, situar-se a diferents, diferents llocs a la vida dona molt de joc, clar que sí.
Molt bé. El programa en si, Solfejant per la Vida, és un programa que el que volem és treure la part més íntima o la part més personal d'aquells personatges i personalitats rubinencs, que, clar, tenen una història i algunes coses importants a dir. Tot al voltant de la música, en concret de les cançons que han marcat la seva vida. Suposo que n'hi ha unes quantes.
Unes quantes, i és molt difícil triar, eh? Jo abans de començar el programa t'ho deia, et deia, ostres Dani, has de fer un exercici molt, molt difícil, que és triar de la banda sonora, no? De la vida de la gent. Jo crec que està configurada per moltes músiques, eh? I clar, triar-les significa també fer aquell repàs de per què, quina època marquen, etc. I ha sigut difícil, eh? Triar-ne unes quantes només. M'han hagut de deixar moltes, que ara penso, ui, aquesta l'hauria de posar, l'altra també, però clar, és que no hi cap tot.
De fet, potser és un exercici d'introspecció interessant.
Molt interessant, sí, sí.
Molt bé. Doncs tu mateixa ens presentes la primera cançó que ha marcat la teva vida, que és?
Mira, jo la primera que he triat és aquesta cançó del treball de Joan Manuel Serrat dedicat als poemes d'Antonio Machado, que es diu Cantares, i que per mi significa, doncs, una època, la vida, una adolescència marcada pel fet d'entrar a treballar molt, molt aviat en una gran empresa, i això fer que comencessis a despertar-te la consciència col·lectiva dels drets dels treballadors, de la situació i el moment polític que en aquell moment es vivia aquí a la nostra ciutat, tot això lligat en una època en què, a més, estudiava en un centre tan innovador i alternatiu aquí a la ciutat com va ser la Xola, que també, doncs, anava en aquesta línia de fer-nos pensar, sobretot, i això, doncs, feia que, com deia, obrissis la teva ment. Entenent aquest moment, trio aquesta cançó perquè Machado significava l'exili, significava la república, significava la lluita, significava moltes coses. També és cert que va ser el primer àlbum que em van regalar així, allò, d'una manera especial a mi, que els amics em van dedicar, i que la parella que llavors tenia, doncs, també ho va fer, i forma part d'aquest paisatge, eh? D'aquell Rubí industrial, etcètera, amb reivindicacions. Parlo d'una època en què cada dos per tres hi havia manifestacions, una vaga lejosa, la que vam fer mentre estava la que aleshores era Material Clínic. Vaja, una època de lluita, i que ets jove i penses que el món el canviaràs. I clar que canvia, sí.
Molt bé, escoltem-la i en parlem.
Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar, caminante no hay camino.
Això, Lídia, quina època era? Quins anys era?
Doncs estem parlant de l'època 74-75, que és l'època en què, com dèiem, jo vaig estar estudiant a la Xola, amb el Miquel Morell com a director, amb professors, això, no? I que d'alguna manera ens feien rumiar i participar de la vida, no?, social i política, que en aquell moment hi havia al país, amb professors
malgrat el tardofranquisme.
Malgrat el tardofranquisme, amb professors com el Joan Manuel Tresserres, com el Miquel Llogany, vam tenir la possibilitat, la filla Llogany, vam tenir possibilitat de gaudir no només de l'aprenentatge, perquè en allà no només s'aprenien matèries, s'aprenia la vida, i això era molt important.
I això vas començar a treballar a?
Vaig començar a treballar a la Brown. Primer havia fet un petit pas per la Timesa, que va durar molt poc, un parell de mesos així, i el 73 començo a treballar el que ara és la Brown, que llavors era Material Clínic, o Les Tripes, famosa com Les Tripes, eh? Aquella empresa. Doncs Material Clínic entro a treballar. Diem a treballar, clar, tenim 15 anys, sí que treballàvem, clar que treballàvem, però érem tremendos, teníem moltes ganes de gresca. I en allà, doncs, a part de conèixer, doncs, la gent que hi treballava, vaig tenir també un gran cap meu, que va ser el Manel Bertolín, amb el qual, doncs, vam viure una història primer de desencontre i després d'encontre. Va ser un gran amic meu, i de desencontre perquè era el cap de personal, i per tant, d'entrada, no sé com, no era allò bona persona, i vaja, sí, ho era moltíssim, i a més ens vam fer molt amics, i junts vam fer, doncs, una part del camí allà a l'empresa. Telefonista recepcionista. Què et sembla?
Doncs bé, amb la veu.
Doncs sí,
la
veritat.
Rubí, la veu, ja, vaig començar a ser la veu de Rubí ben d'hora.
Sí,
no?
Primer vaig entrar al Departament de Recursos Humans, tot s'ha de dir, i vaig aprendre una miqueta com funcionava allò, però gràcies a això, a la veu que tinc, doncs vam pensar que aquell lloc era idoni per mi. I la veritat és que jo el vaig disfrutar molt. Vaig passar de la centraleta de Clavilles, d'aquelles que encara, Rubí, havies de demanar conferència, a portar una centraleta d'aquestes automàtiques amb 25 línies, etc etc. Vaig tenir molta sort, perquè a més l'empresa és una empresa que té molt en compte la formació. Vaig fer formació fins i tot pel meu lloc de treball, per recepcionista, telefonista, vaig fer una formació bastant important, i alhora allò em permetia poder treballar i estudiar, que és una cosa fantàstica, que jo ara lamento que molta gent no pugui fer, perquè et dona una llibertat a nivell de decidir què estudies, perquè com que guanyes uns calerons, doncs aleshores tu decideixes si els inverteixes a la teva formació o no, almenys en el meu cas així va ser, no? Vull dir, si volia continuar estudiant havia de treballar, perquè a casa no podia ser d'una altra manera. Per tant, et donava aquella possibilitat, i al matí treballaves, a la tarda estudiaves i feies vida social, en fi, llavors tenies hores per tot, dormies poc i ho portaves bé.
Una vida social compulsa.
Ho portaves bé. Jo la veritat és que he tingut moltes tauletes. Jo he cantat a la coral, vaig fer una miqueta de d'esbardançaire, el foment de la sardana, vaig jugar a bàsquet, jo què sé, jo m'apuntava qualsevol cosa que hi hagués, perquè el meu tarannà sempre ha sigut molt, molt així, no? De participar, feia teatre, jo què sé, no sé quantes coses
més. I tot situat
més
en una època compulsa, la que va succeir al tard del franquisme.
Sí, clar, de fet, tot ho fèiem allò en aquesta època, i amb una, per exemple, en tota la qüestió més laboral o més sindical, a casa amb molta por. A casa es vivia amb molta por que la noia doncs se signifiqués massa, d'alguna manera doncs s'impliqués massa en aquestes qüestions, en què passa que he tingut la sort de tenir llibertat a casa. A casa potser et deien cuidado amb això, però mai he tingut la negativa de, o bueno, la imposició de això no ho pots fer, o no pots sortir, o no pots anar. En aquest aspecte estic molt contenta de...
I llavors la pregunta és, et van regalar aquest disc, i per això és important, perquè és el primer disc. I per què aquesta cançó i no una altra?
Perquè significa això, no? Que el camí es fa cada dia, que pots mirar enrere però s'ha de continuar, i s'ha de lluitar per les coses que un creu, que un pensa, fins i tot hi ha gent que hi va donar la vida. Això no ho podem oblidar. Vull dir, potser ara mirem enrere i ja no ens en recordem de que molta gent es va deixar la pell per gaudir de drets que tenim ara, que no som capaços moltes vegades de valorar, i que lluitava per la llibertat de la gent, per la llibertat de pensament, i això...
Sí, al capdavall aquesta cançó esdevé un modus vivendi, un lema vital.
Sí, un lema vital, sí senyor.
Molt bé.